Són les 8, bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 27 de gener del 2023. Ambient gèlid, dia de fred, un altre dia més. Al matí tindrem sol, però a la tarda tindrem tramuntana, el cel s'ennuvolarà una mica i aquest ambient ens acompanyarà més o menys fins diumenge, tot i que diumenge ara ens ho ampliarà l'Albert Aparicio, però sembla que diumenge podrem tenir més sol a l'espera que la setmana que ve puguin pujar de mica en mica les temperatures. Ara tenim al voltant de la comarca tenim entre temperatures sota zero i un grau i mig, ara mateix a Palafrugell, per exemple. Segons les dades de Meteo Palafrugell hi ha un grau i mig, però la sensació tèrmica és d'un negatiu. Avui tenim moltíssimes coses en aquest supermatí, moltes coses per explicar. Per exemple, el balanç de l'atur a les comarques de Girona, el balanç d'ahir de la vaga sanitària i també del sector educatiu. També tindrem les primeres paraules d'Isidre Tenes després de ser el nou candidat de Som Gent del Poble, Palafrugell. Parlarem del pla de sostenibilitat del Baix Empordà i també de la transició energètica a la Costa Brava, concretament als ports de la Costa Brava. Tot això en aquest supermatí, en què, com cada divendres, també farem la prèvia esportiva del cap de setmana. I pel que fa a les entrevistes, a les converses, avui tindrem amb nosaltres l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, després que s'hagi anunciat que el municipi està a punt d'inaugurar el Centre d'Interpretació dels Indians. I com cada divendres, parlarem amb la Sandra Bisbe perquè ens doni a conèixer un espai, una història, un personatge de la nostra comarca. Les 8 i 2 minuts. Saludem ara els periodistes que ens acompanyaran aquest matí, en aquest supermatí. Tenim l'Anna Salvador. L'Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, també... la Maria Alzina, la Mariona Fernández i en Sergi Villena. Els saludem a tots ells. Ferran, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mariona, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les comarques gironines creen 9.100 llocs de treball el 2022.
Tot i això, l'economia es frena durant el quart trimestre de l'any. Així, la demarcació tanca l'any amb una taxa d'atur del 8,54% i al territori hi ha 34.100 desocupats que busquen feina.
El sector sanitari avui reprèn les negociacions amb el govern per intentar posar fi a la conflictivitat laboral i millorar el sistema sanitari que ho necessita i molt. Tenim dades d'ahir de l'afectació d'aquesta vaga als centres de casa nostra. Pel que fa a totes les comarques gironines, van fer vaga un 30% dels professionals sanitaris, segons les dades fetes públiques pel Departament d'Educació, de Sanitat, en aquest cas, el Departament de Salut, i segons el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, ahir a l'Hospital de Palamós es van poder realitzar gairebé totes les intervencions quirúrgiques, un 80% de les consultes externes i més del 90% de les atencions a l'hospital de dia. Mentrestant, unes 400 persones es van manifestar a Girona per defensar aquest sistema educatiu i sanitari públic i de qualitat.
La protesta ha sortit del davant de la delegació del govern a Girona i ha passat per Jaume I, plaça de la Independència, al carrer de Santa Clara i ha tornat a la seu de la Generalitat, on s'han fet els parlaments. Entre les reivindicacions dels sanitaris hi ha l'equiparació de convenis laborals entre les empreses públiques i els mestres i docents han reivindicat que el govern reverteixi les retallades.
Les 8 i 4 minuts. El nou candidat de Som Gent del Poble de Palafrugell, Isidre Tenes, prepara ja la seva llista electoral.
A la primera entrevista com a candidat explica a Ràdio Palafrugell que la decisió del relleu va ser consensuada. Ara ja està confeccionant la nova llista electoral amb incorporacions com la de Marc Heras. Per altra banda, felicita la feina de Joan Vigues.
Que crec que ha sigut un alcalde, pot dir que ha estat fantàstic, i un 10, a part de que som amics de molts i molts anys, però crec que com a alcalde i políticament ho ha fet perfecte.
Els ports de la Costa Brava destinaran més de 10 milions d'euros a la transició energètica en els propers 7 anys.
De moment, els ports gironins han estat pioners en adaptar-se al canvi climàtic a partir d'accions com el recrescut de les esculleres de protecció dels dics exteriors o elevar les cotes de coordinació dels molls. A més, durant la neteja de les embarcacions, s'han depurat aigües específiques i s'han instal·lat plaques solars a les cobertes dels edificis per garantir l'autoconsum.
I encara en l'àmbit de la sostenibilitat, el Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà valora les sinergies entre els diferents agents turístics.
Aquest nou pla pretén posicionar el Baix Empordà com una destinació que aposti per un creixement del turisme amb un compromís de sostenibilitat clar de cares al 2030. Es farà en tres fases, una analítica, una estratègica i una d'operativa.
Palamós impulsa la creació de la taula de salut com a generadora de benestar.
A través d'aquesta taula es volen dissenyar plans i accions que permetin tractar algunes patologies sense recórrer a la medicació a través d'hàbits saludables. El pla previst és posar en marxa la taula durant el segon semestre d'aquest any.
Tres notícies culturals. Per una banda, el pintor palafrugellenc Eduard Vigues torna a casa.
El Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell, inaugura l'any amb l'exposició Intersection del pintor internacional Eduard Vigues. La mostra, comissariada per Ricard Planes, de Monarch Cultural, es podrà visitar fins al 26 de març a la sala Manufactures d'Exposicions Temporals. La programació inclou un seguit d'activitats per a centres educatius i entitats, així com una oferta a família i per al públic general.
Això a Palafrugell. A Palamós, la companyia de dansa Cobos Mica estrena l'espectacle A Midnight Summer Dreams al Teatre La Gorga.
Aquesta estrena s'ha inclòs dins la mostra d'espectacles de dansa que s'han programat amb motiu de la 25a edició de la campanya d'arts escèniques i música per a escolars. L'obra enllaça un món màgic de fades i follets amb el món dels humans mitjançant temàtiques universals com l'amor, la llibertat o els somnis.
La pastisseria Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols, que és l'únic local del Baix Empordà que ha guanyat el Premi de la Fava d'Or de Cacau, a la millor pastisseria, ja ha anunciat que està preparant un nou local, que l'obriran ben aviat.
Al supermatí d'ahir ens va visitar la propietària i pastissera del local, Andrea Dopico, la qual va quedar dins el rànquing de les 50 millors pastisseries catalanes. Una sorpresa tant per la propietària com pel seu marit i company de feina, Frank Dens.
Obrim plana esportiva. I ho fem parlant de la Unió Esportiva Calonge. Degut al gran moment competitiu que travessa el club, en Sergi Villena ha pogut parlar amb el seu president, en Juli Albertí.
Sí, recordem que el Calonge va aconseguir l'ascens a segona catalana la temporada passada i enguany està sorprenent tothom amb uns resultats espectaculars que li han permès situar-se en places d'ascens a primera catalana. A l'informatiu us expliquem una mica més en detall què ens va comentar el seu president.
Pel que fa aquest mateix cap de setmana, el Calonge vol rescabalar-se de l'ensopegada contra el Blanes.
El Malgrat visita aquest dissabte una Unió Esportiva Calonge que ve de patir una dura derrota al camp del Blanes per 4-0. Els verd i vermells, que encara es mantenen tercers i, per tant, en posicions d'ascens, intentaran tornar a sumar els 3 punts.
Encara en futbol, el Palamós visita el sempre complicat camp del Mataró.
Només un punt separa els dos equips a la classificació. És el que tenen els palamosins d'avantatge respecte als mataronins. Però el Mataró es troba, com els blau i grocs, en línia ascendent. I a més, acostumen a ser més difícils quan juguen a casa.
I passem al bàsquet perquè l'Almusara visita el Pavelló Vell aquest dissabte, en aquest cas a la Bisbal.
El Bisbal Bàsquet rebrà el penúltim classificat de la Lliga EVA i espera poder sumar una nova victòria contra els aragonesos.
I en hoquei patins, test exigent del corredor Mató Palafrugell.
Els blanquinegres, amb la seva flamant segona plaça a l'hoquei Lliga Plata, rebran a la seva pista el Martinelli a Manlleu.
I pel que fa als equips de Girona-Ciutat aquest cap de setmana, sens dubte, és el dels derbis, perquè tant en bàsquet com en futbol hi haurà duel Girona-Barça.
Sí, en futbol, Montilivi es prepara per rebre aquest dissabte el líder de la Lliga i espera viure un gran derbi català.
I també tindrem un bàsquet Girona-Barça amb el ple assegurat a Fontejau.
El partit entre els homes d'Ito i els de Jessica Vicius es jugarà a partir de 9:15 del vespre. Recordem que el de futbol començarà a 5:15 de la tarda i ha aixecat una gran expectació a la ciutat.
I a banda, l'Uni Girona defensa el lideratge a la pista de l'Arasaki. Les 8:09. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Fa fred, fa molta fred. Fins quan seguiran aquestes baixes temperatures?
L'ambient gèlid de cru hivern, fins i tot amb temperatura per sota del que seria habitual, continuarà avui i demà i de mica en mica la temperatura anirà pujant al llarg de la setmana que ve. Aquest matí de divendres l'ambient és molt fred i tal com va passar ahir es repeteixen gelades extenses al Baix Empordà amb mínimes de 2 a 4 graus sota zero. Davant la persistència de 3 dies o més amb temperatura mínima tan baixa, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'onada de fred que afecta no sols el Baix Empordà, sinó pràcticament la totalitat del país. El matí serà amb més sol i vent fluix o encalmat, i a partir de migdia el vent de tramuntana torna a aparèixer amb cops que poden superar els 50 km per hora a la meitat nord de la comarca i el cel quedarà parcialment ennuvolat. Demà, cel mig ennuvolat o entrenyinat, ambient que segueix fred, si bé la temperatura mínima puja una mica i el vent de tramuntana ens acompanyarà fins al matí de diumenge. El darrer dia de la setmana, el vent anirà desapareixent al llarg del dia, el cel estarà majoritàriament assolellat i comença a pujar la temperatura diurna progressivament sota domini del temps anticiclònic, però les nits seguiran sent gèlides.
Més enllà de l'Aix Empordà, destaquem quatre titulars. El PSC porta a l'extrem la negociació dels pressupostos a les portes del Congrés d'Esquerra Republicana. El gest del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'acceptar la proposta del PSC sobre la B40 no ha aconseguit que els socialistes cedissin en la negociació sobre els pressupostos de la Generalitat. El cap de l'oposició, Salvador Illa, creu que la cessió d'Aragonès en aquesta qüestió és un pas molt important, però avisa que encara no hi ha un acord tancat. En l'atac mortal a dues esglésies algesires a Cádiz, l'agressor va actuar sol i no hi ha ningú més involucrat en els fets, segons remarca el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El detingut, segons el ministeri, no estava sota vigilància per radicalització, no tenia antecedents per terrorisme ni per cap altre delicte, ni a Espanya ni a la Unió Europea. Saúl Gordillo ha declarat per una de les dues denúncies per agressió sexual que treballadores del mitjà digital que dirigia Principal.cat han presentat contra ell. Totes dues fan referència a fets que haurien passat la mateixa nit a la festa posterior al sopar de Nadal d'empresa. L'exdirector també de Catalunya Ràdio ha declarat que els fets van ser consentits per la víctima i que les imatges ho corroboren, una afirmació que nega la víctima. Gordillo ha sortit d'aquesta declaració sense mesures cautelars. I Sebastià Alzamora guanya el Premi Òmnium amb Ràbia sobre l'enverinament del seu gos. És l'escriptor mallorquí que ha guanyat aquest Premi Òmnium a la millor novel·la 2022 per aquesta novel·la publicada per Proa, en la qual analitza la societat i el món a través d'una gossa i el seu amo. 3 minuts i un quart de nou. El comentari del dia avui ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Fa només uns dies hem sabut l'empresonament de l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, acusat d'haver violat una noia de 23 anys en els lavabos d'una discoteca de Barcelona. La denúncia de la jove ve avalada per manta proves, incloses les aportades pel personal de la discoteca i l'informe mèdic del departament especialitzat a l'Hospital Clínic. Davant de l'empresonament d'Alves, no es van fer esperar les veus posant en dubte els fets, criticant la jove víctima o expressant solidaritat amb el futbolista o pena per ell. Et sap greu per l'agressor? Calla. Ha passat una imbecilada pel cap, una brometa estúpida? Calla. Calla, pensa en la víctima i recapacita. Si a tu no et serveix de res, si no canvies d'opinió perquè ets un cafre, com a mínim ens estalviarem d'aguantar-te. Esgarrifa la natura i els números cada cop més elevat d'agressions a dones. A mi m'esgarrifen. Davant d'això, se m'acut que encara que ens fem pesades, cal explicar i fer pedagogia. I compartir, compartir, compartir. Entre tots hem d'aprendre i transmetre els conceptes bàsics, les eines de defensa, els circuits de preservació i de denúncia, els recursos de cures. I que hàgim de fer i saber i compartir tot això és tristíssim, però ho hem de fer perquè va per nosaltres, per mantenir-nos vives i sanes, però també per vosaltres mascles, per si mai us trobeu una víctima, una germana, una amiga, una col·lega, una noia que us creueu en una discoteca. Heu de saber què s'ha de fer, on s'ha de trucar, on s'ha de portar, ajudar-la. De violència de gènere n'hi ha hagut sempre, però s'ha callat. Hem callat totes, massa vegades. Però si les coses no estiguessin canviant, encara que sigui molt lentament, no existirien segurates conscienciats ni departaments especialitzats als hospitals, ni noies que gosessin denunciar. Sí, ara hi ha més medis i més consciència, però potser també les noves generacions són més valentes. Aquesta idea és potser l'única que em reconforta.
Gràcies, Ada Klein Fortuny. pràcticament un quart de nou del matí. Avui un dels titulars del dia fa referència a l'atur, i és que les comarques gironines creen 9.100 llocs de treball el 2022 i l'economia es frena durant el quart trimestre, segons l'enquesta de població activa. Així, la demarcació tanca l'any amb una taxa d'atur del 8,54%.
Aquestes dades mostren que el 2022 es tanca amb 34.100 desocupats, 10.900 aturats menys en comparació amb el desembre de 2021. De retruc, el mercat laboral de la demarcació també ha generat nous llocs de treball. En concret, sumant aquells sectors que n'han creat i aquells que n'han destruït, ara n'hi ha 9.100 més. Segons recull l'enquesta de població activa, el 2022 s'ha tancat amb 365.200 ocupats a les comarques gironines. L'any passat, la xifra se situava en 365.100. La demarcació, doncs, ja ha recuperat tota la destrucció de feina que va arrossegar de la Covid-19. S'ha de tenir en compte que a finals de 2020 la xifra d'ocupats havia arribat a baixar fins als 335.500 arran dels confinaments, els ERTO i les restriccions lligades a la pandèmia.
I quines són les dades per sectors a Girona?
Si es mira per sectors, el que va crear més llocs de treball va ser el terciari, on s'hi engloba el comerç i l'hostaleria. Això evidencia en part la dependència que té l'economia gironina del turisme. En concret, els serveis han passat a tenir 260.000 ocupats a desembre del 2021, a tancar l'any passat amb 269.200. En paral·lel, l'agricultura i la construcció també han sumat treballadors, en aquest cas 3.300 i 2.700 respectivament. El sector primari tanca el 2022 amb 6.600 empleats i la construcció amb 29.900. La nota discordant aquí la posa la indústria, perquè l'encariment de preus i la crisi de subministraments han passat factura al secundari gironí, que tanca l'any amb 6.200 treballadors menys.
Doncs molt relacionat amb això i amb la situació econòmica, doncs aquesta setmana hem tingut setmana de vagues en el sector sanitari i l'educatiu. Unes vagues en el sector sanitari, que és on més s'han fet sentir, a les comarques de Girona, al voltant entre el 20 i el 30% dels professionals sanitaris han fet vaga, específicament als metges, als doctors i doctores, entre el 20 i el 30%. Per exemple, ahir en el torn de matí va ser un 32% a les comarques de Girona, en canvi en el torn de nit va ser un 3,7%. Per tant, aquestes són dades que han anat variant segons els torns. En l'atenció primària també un 30% dels professionals han fet vaga. Dades que ens ha facilitat el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. A l'Hospital de Palamós es van poder fer pràcticament ahir totes les cirurgies programades i proves complementàries. Això vol dir que no es van poder fer totes, perquè si es van poder fer pràcticament totes vol dir que hi ha alguna que no es va poder fer. Es van fer més del 80% de les visites a consultes externes i més del 90% de les atencions a l'hospital de dia. I en el cas de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, és a dir, el CAP de Palafrugell, es van mantenir obertes el 50% de les agendes de medicina familiar, la meitat, per tant, o sigui, la meitat de les agendes i de les cites no es van poder realitzar, i més del 60% de les agendes de pediatria sí que es van poder fer, per tant, el 40% no es va poder fer. Tot això va desembocar, evidentment, en una manifestació que va unir les protestes del sistema educatiu i les protestes del sistema sanitari a Girona per defensar un sistema públic i de qualitat. La protesta va sortir del davant de la delegació del govern a Girona i va passar per Jaume I, l'estadi d'Independència, al carrer de Santa Clara, i va tornar a la seu de la Generalitat, on es van fer els parlaments.
La concentració de sanitaris i docents ha arrencat a 11:15 del matí. Ho feien tot cridant consignes per defensar un sistema sanitari i educatiu de qualitat. La portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Glòria Polls, ha recordat que la manifestació i la vaga de mestres i docents d'aquest dijous era per protestar per unes negociacions encallades amb el Departament d'Educació.
I que bé, USTEC Estès vam impulsar aquesta vaga entenent doncs, que veníem d'un trimestre amb unes negociacions encallades i només de convocar aquesta vaga el Departament doncs, es va moure, ens va fer una proposta de dos punts prou importants. Un d'ells era el reconeixement de l'estadi als 6 anys i l'altre era l'equiparació salarial per al professorat d'FP.
Polls ha valorat positivament que hi hagi l'equitat salarial amb els docents de formació professional i el reconeixement d'estadi als 6 anys. Malgrat tot, assegura que hi ha molts punts sobre la taula que no depenen dels pressupostos, sinó de la voluntat política del conseller. En aquesta línia, els mestres defensen una reducció de les ràtios a les aules, blindar la immersió lingüística o dotar dels recursos necessaris per garantir l'escola inclusiva. A més, la portaveu d'USTEC a Girona reclama que Educació garanteixi que el mes de juliol seguirà sent per la formació. Fins ara aquest mes era per fer cursos, però temen que amb l'avançament del curs escolar això perilli i per això volen garanties que no canviarà res.
En el sector sanitari es va manifestar també per reclamar aquestes millores que us hem anat explicant.
La portaveu de la Mesa Sindical dels Professionals de la Salut a Catalunya, Anna Alcalà, ha recordat que hi ha moltes empreses diferents en el sistema de salut pública de Catalunya i cada una d'elles té una naturalesa diferent. Això fa que en cada cas hi hagi un conveni i unes condicions diferents.
I el que provoca això és que tots els treballadors tinguem relacions laborals diferents. Llavors el que demanem és una equiparació de convenis i, per exemple, també 35 hores setmanals, jubilació als 60, disminució de ràtios, perquè actualment hi ha molts treballadors, o sigui, cada treballador ha d'atendre molts usuaris i això provoca situacions fins i tot perilloses pels usuaris.
Per últim, Alcalà també ha defensat que s'integrin les pagues per objectius en el salari. La portaveu sindical explica que no han de fer la feina bé per cobrar més, sinó perquè els toca fer-la bé.
Isidre Atenes, el nou cap de llista de Som Gent del Poble, Palafrugell, afronta la candidatura amb responsabilitat i il·lusió. L'anunci es va fer en una roda de premsa al Club Tenis Llafranc. D'aquesta manera es va confirmar que Joan Vigues no es presentarà als comicis i us oferim algun tall de la primera entrevista a Isidre Atenes com a candidat.
A la primera entrevista, com a candidat a les eleccions, Atenes destaca a Ràdio Palafrugell que es va consensuar el canvi de candidat de Som Gent del Poble. Explica que una de les opcions era Lluís Ros. Va descartar-se perquè estava cremat pels anys al capdavant de regidories i la preparació del partit.
En Lluís portava ja 4 anys amb l'anterior legislatura, van estar un any preparant el partit i també ja estava també cremat. Però el que venia darrere era jo, i aquí estic.
Apunta que està confeccionant la llista electoral. Joan Vigues ni Lluís Ros se situaran a les primeres posicions de la candidatura. No obstant això, afirma que el nucli gros del partit serà el mateix.
En principi no, però bueno, ho hem d'acabar de polir. En Joan, bueno, allí sí seran, perquè els posarem encara que sigui, o, no sé, jo m'agradaria que hi fossin, perquè la llista seran bàsicament els que hem sigut l'anterior vegada, i aquesta propera.
També hi haurà noves incorporacions i buscaran persones joves. Atenes agraeix que l'actual regidor de Medi Ambient, Marc Heras, s'uneixi a la candidatura.
Estem encantats de la vida que vinguin nosaltres, estem encantats amb en Marc, perquè el conseller que ha fet una feina fantàstica, i aquí el tenim, evidentment.
Som Gent del Poble no descarta cap possible pacte postelectoral. Destaca que vetllarà pels interessos de Palafrugell. Per altra banda, es mostra satisfet amb el càrrec actual a la regidoria d'Esports. També afirma que Joan Vigues ha sigut un alcalde fantàstic, de 10.
Que crec que ha sigut un alcalde, pot dir que ha estat fantàstic, i un 10. A part de que som amics de molts i molts anys, però crec que com a alcalde i políticament ho ha fet perfecte.
Que no tingui a veure això, l'amistat, precisament. 8 i 22... Amb l'horitzó fixat en el 2030, els gestors dels 16 ports esportius privats i els dos públics de la Costa Brava han anunciat que invertiran més de 10 milions d'euros en la transició energètica. A més, els gestors creuen que a partir del 2030 la xifra podria arribar als 40 milions, preveient encara més inversions per convertir els ports en infraestructures verdes. De moment s'ha estipulat que cada port de la Costa Brava inverteixi un mínim de mig milió d'euros en aquesta transformació.
De moment, els ports gironins han estat pioners en adaptar-se al canvi climàtic a partir d'acció com el recrescut de les esculleres de protecció dels dics exteriors o elevar les cotes de coordinació dels molls. A més, durant la neteja de les embarcacions s'han depurat aigües específiques i s'han instal·lat plaques solars a les cobertes dels edificis per garantir l'autoconsum. Ara, la majoria dels gestors tenen la vista posada en la pila d'hidrogen. Consideren que aquest model substituirà els motors de combustió interna que hi ha actualment, que funcionen amb benzina o gasoil. Aquest canvi es farà a nivell de transport de mercaderies, però també de les embarcacions de lleure. Per altra banda, recorden l'elevat preu que suposa comprar un vaixell elèctric. A dia d'avui suposa el doble del que val un de combustió interna i per això lamenten que el preu sigui un escull a l'hora de transformar el parc marítim de la Costa Brava.
El Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell, inaugura l'any amb l'exposició Intersection del pintor internacional Eduard Vigues. La mostra, comissariada per Ricard Planes de Bonart Cultural, es podrà visitar fins al 26 de març a la sala Manufactures d'Exposicions Temporals.
Eduard Vigues és un pintor català nascut a Palafrugell el 1969, que actualment viu i treballa a Berlín. Des dels seus inicis en el món de l'art, va mostrar un talent innat pel dibuix i la pintura. Durant la seva època de formació a Palafrugell, es va relacionar molt amb els pintors ja consolidats de la vila, com Josep Martinell, Modest Cuixart, Floreal Redresa, Rodolfo Candelaria i Tano Pisano. Des de la seva primera exposició individual, el 1990, Eduard Vigues ha viatjat arreu del món, passant uns mesos per Sydney i Nova York i més tard a Londres, on va mostrar la seva obra en exposicions a la Brick Lane Gallery i a la Nettie Horn Gallery. Des de fa més de 10 anys, Berlín és el centre de la seva vida artística i personal. En roda de premsa, Vigues ha celebrat poder exposar a casa després de molts anys i recorda que ara exposa el mateix espai on els seus avis van treballar fa molts anys, quan el Museu del Suro encara era una fàbrica de taps.
El que era Estenc el Cercle ve d'alguna manera donat també que jo he tingut família que havia treballat aquest món, quan era això fàbrica. Avis, els meus avis tots havien treballat aquí, vull dir, quan era tot l'industrial tap. O sigui que qui els hi hauria dit en ells, saps? I jo crec molt en aquest procés de la vida, no? Que d'on voltes.
I parla del seu procés creatiu.
Tinc un background surrealista que no n'he, diguem, renunciat mai, perquè, com dic, és inevitable, som d'on te som, perquè el taller per mi, que vaig portar el cactus, que és un fill del cactus que tinc al taller, que és l'únic animal que hi ha amb mi allà. Són dos animals, dos pintors i les broxes, que són animals també per mi. Salvatges, de vegades. Bueno, doncs... I ara, amb finestral aquest i tot, m'ha la sensació que és una extensió del taller d'alguna manera, no?
En aquesta mostra Intersection es considera la visualització d'una intersecció de coneixements, sentiments, casualitats i causalitats que tanquen el cicle de l'existència d'Eduard Vigues. Encara en cultura, el Teatre La Gorga va programar ahir dimecres l'estrena de l'espectacle de dansa A Midnight Summer Dreams, que ha creat la companyia palamosina resident al Teatre La Gorga Cobos Mica Company. Aquesta estrena s'ha inclòs dins la mostra d'espectacles de dansa que s'han programat amb motiu de la 25a edició de la campanya d'Arts Escèniques i Música per Escolars, corresponents al 2022-2023. A Midnight Summer Dreams, que també es va poder veure fa unes setmanes a Palafrugell. En què consisteix aquesta mostra d'espectacles de la campanya d'Arts Escèniques Escolars?
Una campanya que va començar el passat mes de novembre i s'allargarà fins al mes de maig. En total, la campanya està estructurada en 3 sessions, una per cada trimestre. Hi participen un total de 1.700 alumnes de primària de Palamós i de Vall-llobrega. Aquest espectacle, estrenat ara al gener, compta amb la direcció artística de la coreògrafa palamosina Olga Cobos i de l'actor i dramaturg, també palamosí, Jorge Fuentes. Amb la participació de 4 ballarines damunt l'escenari, es va apropar als joves espectadors una història única que combina una comèdia clàssica de William Shakespeare amb una coreografia contemporània de Cobos Mica Company. L'espectacle A Midnight Summer Dream enllaça el món màgic de fades i follets amb el món dels humans mitjançant temàtiques universals com l'amor, la llibertat, els somnis, les normes socials o la família.
I encara en cultura, acabarem aquest repàs cultural parlant de gastronomia, perquè el cap de setmana passat es va celebrar la 4ª edició de la Fava d'Or de Cacau. Entre totes les premiades com a millor pastisseries de Catalunya, hi ha una de l'Baix Empordà, la Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols, que ja preparen, i obriran d'aquí pocs mesos, un nou espai.
Exacte, guanyar aquest premi ha estat tota una sorpresa i alegria per la pastissera i el seu marit i company de feina, Frank Dens, poc abans de complir 2 anys des de la inauguració del local.
Ha sido una sorpresa total que no nos esperábamos, así que es el reconocimiento del año que venimos trabajando aquí desde el mercado de San Feliu, pero que viene más allá de un reconocimiento a nuestra trayectoria como pasteleros, y nos hace muchísima ilusión poder estar haciendo una propuesta diferente aquí en San Feliu y aportar nuestro granito de arena a una mejor pastelería con productos de cercanía, que es lo más importante.
Maison Marcel es troba al mercat de Sant Feliu de Guíxols i ofereix tota mena de pastissos elaborats amb productes de quilòmetre zero i treballats amb tècniques d'altra gastronomia, però accessibles i còmodes de consumir diàriament.
Lo que intentamos es traer como todo el conocimiento de la técnica y de la alta gastronomía en cuanto a la foco de trabajar con los mejores productos y aplicarlo de una manera que sea accesible, rica, cómoda de consumir.
D'altra banda, Dopico agraeix haver guanyat el premi, però també reconeix que hi ha molts altres pastissers que estan fent molt bona feina, encara que no hagin estat escollits.
Porque agradezco que se valoren este trabajo, pero cuento y conozco que hay muchísimas personas, muchísimos pasteleros haciendo un muy buen trabajo, y esto es un poco, como consumidores, el apoyo que le podemos dar es que a pesar de que tengan o no tengan premio, ir y apoyar la pastelería local, porque al final del día es algo que nos endulza la vida.
Maison Marcel s'expandirà a partir del febrer inaugurant una altra botiga al carrer Major del poble, on a més dels seus dosos de proximitat també oferiran gelats a quilòmetre zero.
Acabem de tocar 8:45 del matí. L'Ajuntament... L'Ajuntament de Begú està a punt d'inaugurar el Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya, Begú. Concretament serà el proper cap de setmana, no aquest, sinó l'altre, l'obertura oficial d'aquest centre que vol destacar el llegat indià del municipi. Per avançar-nos alguns detalls d'aquest espai i parlar-nos del Centre d'Interpretació, ens vindrà el supermatí l'alcaldessa de Begú, Maite Selva. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Expliqui'ns, què serà aquest Centre d'Interpretació dels Indians?
Bé, serà un nou espai museogràfic, que és un equipament que comptarà amb espais digitals, interactius, amb sonorització i amb diferents elements per tal de contribuir a la preservació, difusió, investigació i divulgació sobre el fet indià al nostre país.
On estarà ubicat?
Al centre, bueno, on hi ha el Centre Cultural d'Escoles Velles.
Val, és a les Escoles Velles, d'acord.
A les Escoles Velles, sí.
Serà una espècie d'exposició permanent.
Exacte, exacte. Sí, però és molt més que una exposició permanent. És, sens dubte, un motor econòmic i social per Begú, pel Baix Empordà i fins i tot per la província de Girona, però sí, és una exposició permanent.
Des de ja fa uns anys, des que vostè va esdevenir alcaldessa de Begú, ja va dir que volien donar pes a la qüestió cultural al voltant dels indians, tant durant la Fira dels Indians com durant tot l'any, no? Per tant, imagino que aquest és el pas definitiu que culmina tot aquest procés.
Totalment. Aquest espai, els objectius principals és potenciar la cultura local, fomentar la cultura en l'àmbit educatiu i escolar, també potenciar el treball en xarxa amb els municipis indians, promocionar la investigació i la recerca del llegat indià, aportar visitants durant tot l'any a Begú, ajudant així una miqueta que desestacionalitzem l'oferta turística i cultural del poble i també esdevenir un dels principals motors econòmics i socials del poble.
I específicament pel que fa als indians, perquè fins ara els indians era el primer cap de setmana de setembre, no? I suposo que amb això
hi haurà
activitats al voltant del tema durant tot l'any?
Evidentment, hi haurà activitats durant tot l'any, perquè aquest espai que és atractiu serà atractiu per qualsevol públic de totes les edats escolars que tindran una experiència realment entre la lúdica i l'entretinguda, a més il·lustrada i didàctica. O sigui, això és per donar tot l'any activitat cultural i turística i per promocionar-nos, però bàsicament el tema cultural, totalment del tema dels indians. Sí.
Quins elements s'hi podran trobar? Perquè abans ens deia qüestions digitals. Què hi podrem trobar en aquest espai?
Bueno, el centre disposa d'una sala immersa que ens permetrà als visitants reviure què passava a dalt del vaixell en el viatge de les Amèriques.
Ostres!
Vaixells transatlàntics o els interiors de les cases indianes, fets amb recursos tecnològics d'actualitat com el mur interactiu o l'Smart Mirror. Es pretén també que s'estimulin els diferents sentits a la persona que visita o a l'espectador, com és l'oïda, a través de la reproducció de música tradicional de l'època, o les habaneres, també, l'olfacte gràcies a la instal·lació d'un moble que permet a l'espectador olorar diferents productes que es van importar des de les Amèriques, com pot ser el cafè, el cacau o el tabac. Realment estem parlant d'un centre que ha d'esdevenir que Begú situar-lo com a capital dels indians de Catalunya. O sigui, realment és entre la difusió, entre la investigació, de tot el tema indià, més el llegat que nosaltres ja tenim aquí a Begur, més el patrimoni històric que també tenim, doncs realment esdevindrà, això és el colofal, no?, de tot el món indià i basat en la cultura.
Clar, ara estava mirant, no sé si potser és el primer centre, diguem-ne, podem dir-ne, no?, museu dedicat als indians o espai dedicat als indians de forma permanent.
Sí, jo diria que sí, que és el primer, sí, sí. És el primer, sí, bueno, molta il·lusió, realment.
Clar, ara ens deia, no?, que pel que serà una exposició força immersiva, quin ha estat el pressupost per la realització d'aquesta exposició? I no sé si és un projecte només de l'Ajuntament, si també hi ha la Diputació, si hi ha no recordo el nom de l'Associació Indiana.
La xarxa de municipis.
La xarxa de municipis, sí.
Sí, la xarxa de municipis. El pressupost ha estat de 190.000 euros i sí que tenim una subvenció de la Diputació de Girona.
Però, vull dir, hi ha aquesta correlació també amb la xarxa de municipis?
Sí, per suposat, sí, sí. La xarxa de municipis, aquí, amb tema de donar tota la informació, tots els plafons, per tot el tema escrit i de història, hem demanat també que hi col·labori, per suposat.
La inauguració, com dèiem, es farà aquest cap de setmana o no, el següent, 3-4 de febrer. Hi haurà alguna activitat especial durant aquell cap de setmana?
Bé, aquí el que es fa també, bueno, el divendres la inauguració és més institucional, com que l'espai, o sigui, no és molt gran en quant a poder-hi càpiga molta gent alhora, i es fa en dos dies. I el dia 4 es fa oberta a tothom, a totes les associacions del poble, bueno, a tots els actius socials i culturals i a tothom que vulgui venir. I també el que es farà és el bateig de dos capgrossos.
Home, val? Gran moment, això, per un poble.
Exacte, que són capgrossos indians.
Ah?
Val? Això, sí, exacte, tot va relacionat amb el món indià. I que un és un capità i una cubana. I això estarà... ho portarà el grup de teatre Els 15 i les Covenites de Begur.
Que suposo que ja seran fixos de la Fira d'Indians, aquests dos nous capgrossos,
no? Exactament, sí.
Per
sí,
curiositat,
sí.
Tenim el nom ja dels dos capgrossos?
Sí, sí, però no els descobrirem fins al dia del bateig.
Molt bé,
sí.
Molt bé. Sí. Doncs aquesta presentació... ens deia, no?, l'obertura al públic, el públic podrà anar-hi ja a partir del dia 4 de febrer o hi ha alguna obertura, o és només la inauguració oficial i ja està obert?
No, a partir del 4
a partir del 4 de febrer
sí, a partir del 4 de febrer ja, bueno, es fa la inauguració al matí i després ja es podrà fer les visites que la gent vulgui.
Molt bé. Per cert, deixi'm preguntar-li, perquè ara no tinc clar si s'ha anunciat o no, perquè ara estava pensant en la Fira d'Indians de l'any que ve i pensava, no, potser ja hi haurà hagut les eleccions, no se sap què passa en unes eleccions, però vostè es presenta en aquestes eleccions del 28 de maig?
Sí, que em presento.
Val.
Sí.
No sé si ens pot avançar, en quin procés, en quin punt està aquest procés de la creació de la candidatura...
Bé, ara mateix ja la tinc força avançada, la candidatura, i ja estem treballant amb el programa fa unes setmanes.
Molt bé. Pel que fa a la Fira d'Indians, imagino que, clar, evidentment, la feina preparatòria arriba de molt abans de les eleccions, no?
Sí, evidentment, ja es comença ara el mes de febrer a treballar per la propera Fira d'Indians, per tant, aquest govern que som ara... és el que marcarà i deixarà les coses ben arreglades perquè la Fira d'Indians del setembre, hi hagi el cobert que hi hagi, pugui portar-se endavant.
Imagino, seguint la línia de l'any passat, d'esponjar més les activitats i treure-les del centre?
Sí, aquesta serà més la línia, sí. Sí, aquesta és la línia que crec que, bueno, millorant alguns matisos i algunes coses que vam detectar entre l'equip indià i totes les associacions i tots els actors que van intervenir a la Fira d'Indians, algunes cosetes que s'han de... ja no és millorar, sinó afegir-hi o treure-hi, però serà més o menys aquest, el mateix format de desponjada que vam fer l'any passat.
Hi hagi un punt més d'ambient al centre, no? Un punt
Exactament. Sí,
doncs
sí, sí.
Maite Selva, alcaldessa de Begur, gràcies per passar pel Supermatí per parlar d'aquest centre d'interpretació d'indians que arrenca la setmana que ve, el cap de setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, adéu.
Cinc minuts i tres quarts de nou del matí. Ara, de seguida, tindrem amb nosaltres la Sandra Bisba per parlar de cultura, també, per parlar d'alguns punts d'interès de la comarca. Cada cap de setmana ens porta a llocs que ens puguin fer recórrer el nostre territori i descobrir-lo de nou. Però abans hem de fer un repàs dels esports. I és que avui obrim la plana d'esports parlant de la Unió Esportiva Calonge, ja que estan passant un bon moment competitiu, molt bon moment competitiu. Sergi Villena ha pogut parlar amb el seu president, en Juli Albertí.
Com ja us avançàvem els titulars, el Calonge va aconseguir l'ascens a segona catalana la temporada passada i enguany està sorprenent tothom amb uns resultats espectaculars que li han permès situar-se en places d'ascens a primera catalana. La seva actual tercera posició és fruit d'un gran treball i de molta implicació de tota la plantilla. Cal destacar que l'entitat calongina ja havia competit a segona catalana durant dues temporades consecutives, concretament la 2013-14 i la 2014-15, tot i que amb un paper més discret que el que estan tenint en aquesta. Però Albertí ens puntualitzava que ningú del club s'esperava uns resultats tan satisfactoris a aquestes alçades en una categoria de tanta exigència.
La plantilla força, la gran majoria força jove, a part d'algun jugador puntual, i molts sortint de futbol base, de categories de futbol base, segona divisió juvenil, així, tots que no tenien experiència a la categoria, i clar, en una categoria tan exigent i amb equips tan potents i algunes plantilles que s'han fet així a mida, pues, clar, en principi ho veies com una categoria molt, molt dura i difícil, i clar, arribar a aquestes alçades de temporada en aquesta posició, pues, la veritat és que estem molt contents.
El que sí tenen clar des de l'entitat és que de moment el seu propòsit és aconseguir la permanència a la categoria i no volen pensar encara en un hipotètic ascens.
Encara no ens ho hem plantejat perquè l'objectiu d'aquest any era la permanència. O sigui, l'objectiu primer, i encara estigués sent la permanència, aconseguir el màxim número de punts possibles en aquesta primera fase, i així de cara a la segona, si estem en la fase d'ascens o de descens, pots tenir, partir amb el màxim número de punts per aconseguir la permanència. A partir d'aquí, si les coses anessin d'això, doncs de fet ja ens ho plantejaríem.
Podeu ampliar les impressions del president del Calonge a l'article que vam publicar ahir al nostre web, radiocapital.cat.
Fantàstic, molt bé. Doncs aquesta entrevista d'en Sergi Villena en declaracions en aquesta emissora, Ràdio Capital, en aquest supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió amb Ràdio Bisbal. No deixem el Calonge, que vol rescabalar-se de l'ensopegada contra el Blanes, el malgrat visita aquest dissabte una Unió Esportiva Calonge que ve de patir una dura derrota al camp del Blanes per 4-0.
Exacte, però el contrincant és el malgrat, que ocupa la cinquena plaça, 3 punts per sota dels calongins, i que de ben segur posarà les coses difícils. A més, es viurà un duel de golejadors. David Busto, del Malgrat, ja en porta 12 en aquesta lliga, mentre que Marc Cuchillo, del Calonge, en comptabilitza 10.
I encara en futbol, el Palamós visita el sempre complicat camp del Mataró. Només un punt separa els dos equips de la classificació. És el que tenen els palamosins d'avantatge respecte als mataronins, però el Mataró es troba, com els blau i grocs, en línia ascendent. A més, acostumen a ser més difícils quan juguen a casa.
L'objectiu del Degà serà el d'intentar esgarrapar punts, perquè podria, fins i tot, millorar la seva actual setena posició en funció del que faci el Banyoles, que té un punt més. Els garrotxins jugaran al seu camp davant del Vic, que és el quart a primera catalana, i tampoc serà fàcil. Diumenge a la tarda sortirem de dubtes.
I passem al bàsquet, perquè l'Almusara visita el Pavelló Vell aquest dissabte. El Bisbal Bàsquet rebrà el penúltim classificat de la Lliga EVA i espera poder sumar una nova victòria contra els aragonesos.
Els bisbalencs confiaran en la inèrcia que els pot donar el triomf de la setmana passada a la pista del Mataró i en el fet de jugar a casa contra un rival presumiblement més fluix. El maig es disputarà a la Bisbal aquest dissabte a la tarda.
I en hoquei patins, test exigent del corredor Mató Palafrugell. Els blanquinegres, amb la seva flamant segona plaça a l'hoquei Lliga Plata, rebran a la seva pista el Martinelia Manlleu.
El conjunt osonenc és quart a només 3 punts del Palafrugell, mentre que els locals tenen el lideratge a un punt. El primer classificat és el Ribes Les Lagunes, que jugarà també a casa contra el Vic.
Com dèiem, també, ara passem a parlar dels equips de Girona. I és que aquest cap de setmana és sens dubte els dels derbis, ja que tant en bàsquet com en futbol hi haurà duel Girona-Barça. En el cas del futbol, Montilivi es prepara per rebre aquest dissabte el líder de la Lliga i espera viure un gran derbi català.
El Barça no podrà comptar amb Lewandowski, ja que és l'últim partit que li queda per complir de sanció. I en el bàndol gironí hem tingut una setmana moguda amb l'anunci de renovació del contracte de Santi Bueno i l'anunci del fitxatge del peruà Callens. L'horari del maig, a un quart de cinc de la tarda de dissabte, és propici perquè l'estadi s'ompli fins dalt d'aficionats.
I també tindrem un bàsquet Girona-Barça amb el ple assegurat a Fontejau. El partit entre els homes d'Ito i els de Jessica Vicius es jugarà a partir de 8:45 del vespre. Recordem que el futbol començarà a un quart de cinc de la tarda i ha aixecat una gran expectació a la ciutat.
La millora evident dels locals en les darreres setmanes també ajuda a que l'afició hagi decidit acudir a Fontejau i, de fet, ja fa dies que totes les entrades estan exaurides.
I l'Uni defensa el lideratge a la pista de l'Arasaki. Sense massa temps de pensar i analitzar la derrota en l'Eurolliga, la pista del Sopron hongarès, en què les vigents campiones de la competició van vèncer l'Espart Girona per 62-60. Les gironines viatgen fins a Vitòria per disputar un nou partit de la Lliga Femenina.
La igualtat entre l'Uni i el València, al capdavant de la classificació, viurà un nou episodi aquest cap de setmana. Les valencianes visiten el Casademont Saragossa, que són quartes, mentre que el rival de les jugadores entrenades per Bernat Canut són sisenes.
I estem escoltant la Rosalía, que aquesta matinada ha tret nova cançó. Es diu L'Elmi, tot i que la veureu escrita com L-Y-L-M, que és l'anònim, les sigles de... Ara no ho diré bé, no ho sé. L'Elmi like you love me, això. L'Elmi like you love me. Enganya'm com si m'estimessis. És la nova cançó de la Rosalía, que ha tret aquesta matinada. En bona part en anglès. La primera es deia que seria la primera cançó de la Rosalía completament en anglès, però al final no ha estat així, perquè també té bona part de la cançó en castellà. D'aquí a pocs minuts parlem amb la Sandra Bisba i fem un nou Empordà Imprescindible.
Ay, dame esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca, cuando despierte, así yo lo sabré, así yo lo sabré, yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.
Like You Love Me, que és la nova cançó de la Rosalía, que no sentirem gens les properes setmanes, eh? No ens sonarà gens.
sopar imprescindible amb la Sandra Bisba.
10 minuts i arribarem a les 9. Continuem al supermatí de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. Sandra Bisba, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Com anem?
Bé, molt bé, molt bé.
La setmana passada no vam poder parlar perquè vam tenir programa especial, vam tenir programa sobre el golfet, però avui tornem a tenir-te tu per fer aquest nou Empordà imprescindible i conèixer un espai, algun personatge, alguna llegenda, alguna història de casa nostra.
Mira, avui la meva idea és proposar-vos un vol en globus i conèixer l'Empordà des de dalt.
Mira, saps que tinc un vol en globus pendent des de fa 3 anys i no estic trobant la data, perquè sempre que posem una data sempre fa vent, no trobo la cosa.
Doncs escolta'm, el dia que ho facis t'agradarà moltíssim.
És que ja m'imagino.
És una passada, perquè la perspectiva és tan diferent, o sigui, clar, puges entre 1.200 i 1.500 metres d'alçada, per tant, clar, és una perspectiva que no tens normalment.
Clar.
I és espectacular veure l'Empordà, no?, que te'l coneixes superbé. Clar. A nivell de terra, i que un cop ets allà dalt, ostres, és clipes, és impressionant.
Clar, ja m'imagino.
Primer perquè, bueno, clar, veus tot el que és la badia de Roses, la badia de Pals, no? que el mar, no? tota la forma, no?, de la badia, que estàs acostumat a veure'n sempre només un tros, i ho veus superbé. Els pobles, divertidíssim anar localitzant cada poble. Ostres, aquest és aquell, és clar, el que és molt maco de veure, per exemple, és Palau-sator, que té aquella forma d'espiral, no? Que des de dalt ho veus tan clar, no? Veure el Ter, no?, com va serpentejant tota aquesta forma fins a arribar a mar. Una altra cosa que a mi me va encantar molt és, per exemple, els arrossars. Si voles, per exemple, el mes de maig, juny, els arrossars acaben d'estar inundats i, per tant, són miralls, no? Encara...
Que bo.
L'espiga no ha crescut i veus reflectit i veus, bueno, tot el que ocupen aquests arrossars, que ja arribem a més de 1.000 hectàrees i cada cop hi ha més arrossars. O per exemple, doncs, els camps de cols, el verd dels camps de blat de moro, o sigui, com veus tots els colors dels diferents camps, és espectacular. I el Montgrí a mi em va sorprendre molt.
Sí.
Perquè clar, els de la zona diguéssim del Baix Empordà estem acostumats a veure les tres muntanyetes, no? I és allò.
Sí.
I clar, quan ets a dalt veus que és una forma completament diferent. Perds les tres muntanyetes, no? I veus una massa brutal, no?
Això em va passar fa dos estius, que hi va haver l'incendi del Montgrí.
Sí.
Jo pensava, on s'està cremant? Sí, i clar, penses, clar, és que hi ha tota una massa darrere, que és allò el que s'estava cremant.
Sí,
no?
Sí, sí,
no eren
sí,
les tres muntanyes que tenim com la concepció del Montgrí.
Sí, sí, els de l'Alt Empordà ja el veuen una mica diferent, sí. No? Tens tota la zona aquella de Bellcaire que va pujar, no?, de l'escala, sí. I així, però nosaltres, els del Baix, és allò, tenim les tres muntanyetes,
sí.
No? I digues,
sí, sí, sí.
I després, bueno, que hi ha molta gent que es pensa que mareja, que fa vertigen. Mira, res d'això. Mira, jo en tinc, eh? Us puc assegurar que jo tinc vertigen, vull dir, no puc pujar gaire alçada i no em fa gens. Ah. I penseu que el globus es desplaça amb el vent, val? Per tant, no tens sensació de moviment. No, o sigui, el moviment no existeix. No existeix. O sigui, tu podries tancar els ulls i et dona la sensació que estàs a terra, parat. O sigui, tu no sents el moviment, perquè vas amb el moviment, vas amb el vent, val? Per tant, el globus no es mou, la cistella no es mou, a més no tens referència amb el terra perquè estàs a molta alçada, de seguida, o sigui, aixeques el vol i de seguida, o sigui, jo pensava, ai, no? La sensació aquesta de...
Sí.
Que va? O sigui, és que... No tens referència amb el terra i com que també tens una cistella alta, et veus super segur, no mareja gens, no sents vertigen, és espectacular.
Sí, explica'm una mica com és la cistella, com és de gran.
És alt, o sigui, és que hi ha diferents mides, perquè tu pots volar, per exemple, amb cistelles de 4, de 8, de 12 persones, val? Per tant, són diferents mides, però, bueno, diguéssim, el que és la part alta d'arriba al pit, o sigui, tu no...
Val.
No tens sensació de que puguis caure en cap moment, val? Vull dir que te queda bastant alta, val? Tu pots recolzar els braços allà i estar ben recolzat i apoyar-te bé i mirar i tirar fotografies. Porteu la càmera, sisplau, perquè sí. És que l'espectacle és brutal. Tampoc fa fred, o sigui, la sensació de fred tampoc la tens... Perquè, bueno, tens més fred, per exemple, perquè, esclar, això ho has de... Quedeu, es queda superaviat al matí, vull dir, el vol... Bueno, tu has de ser-hi allà a 6:45, normalment, te convoquen perquè ja comencen a inflar globus i així, i llavors, doncs, bueno, si tu fas un vol més d'hivern, doncs en aquell moment pots tenir fred allà, però un cop et puges a dalt, tens menys fred que baix. Per lo mateix, perquè l'aire és més calent que el terra, i després també hi ha els cremadors que desprenen escalfor, val? I que per tant, doncs, la sensació de fred no és ni molt menys la que ens podem esperar. Hem d'abrigar-nos lo normal que ens puguem abrigar per anar pel carrer i ja està.
I després la baixada i un cop toques a terra, això sí, és el que més
sí,
es diu,
sí.
No? Que és més impressionant.
Sí, clar, sobretot quan no l'has fet mai, sí, clar, penses ai, 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 no? Però la veritat és que, bueno, són els professionals, vull dir que realment vas baixar molt, molt, molt a poc ja, i ells van buscant camps, no?, que ja tenen localitzats quins camps baixar, perquè a més això hi juguen molt, no?, amb la... Com que a cada alçada hi ha una direcció, el vent va en direccions sí. diferents, no? I ells van calculant on te volen anar i acaben arribant en aquell camp que volen, no? I llavors, doncs, sí, a vegades fas un copet, toques a terra, un altre, però bueno, és molt suau i és molt divertit, o sigui, tots acabem rient, vull dir que perquè és divertida la baixada.
No, doncs sí, jo és una cosa que fa temps que vull fer. Vull més que res que ho tinc pagat.
Sí,
tinc pagat, exacte, i simplement exacte. Em toca fer-ho perquè va ser un regal de Nadal. Però és que també, clar, el temps hi juga molt, i per poc, I si tant. Fa una mica de vent una mica més fort o...
Sí, amb això...
I això busques
això
que faci que el cel estigui... Que no hi hagi cap núvol, també busques, no?, una mica, perquè per aprofitar
clar,
el dia.
Clar. Sí, sí. Però, bueno, pensa que... qualsevol experiència, amb núvols o sense, és brutal, Vull dir que ho disfrutaràs moltíssim.
Yeah.
Ho disfrutaràs moltíssim i també en èpoques de l'any. Jo, per exemple, doncs, el vaig fer a la primavera i vaig enganxar això als camps florits, aquests miralls, no?, dels arrossars. Però si voles, per exemple, a l'estiu, clar, tens uns colors molt potents, un paisatge molt lluminós, uns blaus del cel molt bueno, molt bonics, vull dir que a la tardor tens els colors de tardor, a l'hivern ara, pues, esclar, veus tots els Pirineus nevats, vull dir que, bueno, tot té el seu moment i la seva gràcia.
Molt bé.
Vull dir que no defrauda, és una d'aquelles coses que no defrauda.
Fantàstic. Doncs res, Sandra, ens ho apuntem.
Molt bé.
Vinga, doncs, gràcies, vinga, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.
Igualment.
Adéu, adéu.
Vinga, que estem acabant aquest informatiu supermatí. Abans fem una última previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Inicia divendres amb ambient gèlid i temperatura sota zero pràcticament tot el Baix Empordà. La persistència de temperatures mínimes tan baixes que en alguns sectors de la comarca han baixat dels 4 graus sota zero ens fa parlar d'onada de fred. Matí amb més sol i a partir de migdia cel entrenyinat o parcialment cobert per intervals de núvols. La tramuntana també guanyarà intensitat a partir de migdia. Dissabte, fred amb cel mig ennuvolat i vent del nord fins al matí de diumenge. El darrer dia de la setmana serà més assolellat i el vent s'anirà calmant. Les nits seguiran gèlides, però de dia anirà pujant progressivament la temperatura durant la setmana vinent.
Doncs vinga, abrigueu-vos, ja ho sabeu, que tingueu molt bon cap de setmana i el Supermatí tornarà dilluns a les 8 del matí, com cada dia, i ens podreu escoltar per Ràdio Palafrugell, per Ràdio Capital i també per Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.